Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 31 del mes d'octubre, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, un espai en què, recordem, aprovem temes de salut als nostres oients. Avui volem dedicar concretament el programa a parlar d'addiccions i concretament també de salut mental. Coneixerem de seguida què és el Centre de Salut Mental i Addiccions que hi ha al Cap de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanya la Núria Prado, una de les membres del CAP de la Àrea Bàsica de Salut de Balaguer, també habitual col·laboradora d'aquest programa. Molt bon dia, Núria, i gràcies novament per ser aquí.
Bon dia i moltes gràcies.
I avui també ens acompanya la Montse Terès, que és psicòloga del CESMIA, del Centre de Salut Mental i Addiccions, i l'Aida Serra, que és treballadora social. Molt bon dia a totes dues i també gràcies per ser aquí.
Bon dia.
I per parlar d'aquest tema també hem de dir que avui comptem amb una... comptarem, vaja, de seguida, amb el testimoni primera persona d'una persona, doncs, d'un procés de recuperació d'una addicció. En aquest cas és la Cristina, a qui també saludem i donem la benvinguda avui al programa de Ràdio Balaguer. Molt bon dia, Cristina, i gràcies també per ser-hi.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Fetes les presentacions de les persones convidades d'avui, dèiem, Núria, que avui volem dedicar el programa a parlar de salut mental i addiccions. El passat 10 d'octubre va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i amb motiu d'aquesta diada també ens agradarà avui conèixer una mica més què és el Centre de Salut Mental i Addiccions. No? Per què has volgut dedicar el programa a parlar d'aquesta temàtica, Núria? Potser és un tema que no havíem tocat massa encara, aquí al Pensa amb el Cap?
La veritat és que no massa. I sí que és veritat de que el CAP és un dels serveis que tenim que normalment no els hi donem veu, no venen al programa, i la veritat era una molt bona oportunitat. Som un centre molt gran, disposem de molts serveis i cal que la població sigui coneixedora de tots els professionals que hi treballem, no? I que hi puguem donar veu. La veritat que quan vam parlar amb les companyes de fer aquest programa van sortir idees, van sortir cosetes a fer, i el que vam proposar de venir aquí, i més amb la presència de la Cristina, que és un fet genial, la veritat, una primera persona sempre és un valor afegit.
Segur, i tant, segur.
Sí, va més enllà, no?, de la veu del professional, i la veritat és que jo penso que el programa d'avui pot ser un programa molt, molt interessant.
Segur que sí, esperem que sí, que sigui de l'agrat dels nostres oients. És un tema, com dius tu, doncs interessant i que cal parlar-ne i donar a conèixer. Primer, de seguida, sabrem què és el CESMI, em sembla que ho dic bé, el Centre de Salut Mental i Addiccions, i després doncs coneixerem també de l'entrevista, de la conversa que mantindran doncs la Montse i l'Aida amb la Cristina, doncs aquest testimoni en primera persona. Abans, però, com dèiem, parlem del centre. Expliqueu-nos una mica què és el centre, de qui depèn, esteu situades o el centre està situat, vagi al CAP, al Centre d'Atenció Primària, però em sembla que la gestió, no sé si és o bé de l'Hospital Arnau de Vilanova o del Santa Maria. Expliqueu-nos una mica o presenteu-nos una mica què és el servei.
Sí, bueno, nosaltres, no? La Montse és la psicòloga, jo soc la treballadora social de l'equip. El Centre de Salut Mental i Addiccions d'aquí Balaguer estem ubicats al CAP, però la gestió és de l'Hospital Santa Maria, val? És un dispositiu ambulatori que forma part de la xarxa pública de salut mental, i bueno, la gestió doncs és de l'Hospital Santa Maria de Lleida. Nosaltres atenem persones a partir dels 18 anys o l'any que fan els 18 i que viuen a la comarca de la Noguera. Som un equip multidisciplinar, l'equip està compost per psiquiatria, per psicologia, per infermeria, auxiliar d'infermeria i treball social. Val, una mica l'objectiu del servei és prestar atenció ambulatòria i comunitària especialitzada en salut mental i addiccions a persones que presenten o es sospita que puguin presentar un problema de salut mental o problemes d'addiccions, i que per la seva gravetat i complexitat no poden ser atesos únicament al servei d'atenció primària. Val? Llavors es deriva al nostre servei. Una mica l'accés, no? Les persones com arriben al nostre centre, arriben majoritàriament de l'equip d'atenció primària, referent del CAP o del consultori local, val? I també comptem amb moltes derivacions de la xarxa hospitalària del territori, de l'Arnau de Vilanova, de l'Hospital Santa Maria, hospitals de dia, urgències de psiquiatria, val? D'altres dispositius sanitaris.
Ateneu tot tipus d'addiccions, una mica com, bueno, com es fa aquest procés?
Sí, bueno, el procés d'atenció a les drogodependències que realitzem es basa en atenció i tractament ambulatori. La persona és derivada pel seu metge de capçalera per un probable trastorn addictiu. La demanda la recull un professional de l'equip, normalment és psiquiatria i psicologia. Es valora el cas i es planifica un pla de tractament individualitzat. El tractament serà flexible i l'anirem adaptant conforme vagi evolucionant el cas. Hi ha persones que amb un seguiment i una atenció ambulatòria anem assolint la rehabilitació, hi haurà persones que potser haurem de derivar a fer ingressos a centres especialitzats de tractament d'addiccions, no? Per dur a terme un tractament més intensiu i amb més contenció, no? Amb l'objectiu final, doncs, d'aconseguir la rehabilitació, val, del trastorn. Les addiccions que atenem aquí a Balaguer majoritàriament són de substàncies tòxiques i llavors tenim una unitat de joc patològic que està ubicada a l'Hospital Santa Maria. Llavors les persones que, no, són, doncs, més del tipus de joc patològic acostumem a derivar a la unitat del Santa Maria.
Bon, em sembla que volies afegir alguna cosa al respecte dels diagnòstics o de les, dels tipus d'addiccions que podeu arribar a atendre.
Sí, una mica per contextualitzar, poder definir també que hi ha diferents problemàtiques d'addicció, no? A vegades la conducta addictiva té com un contínuum de gravetat i de freqüència, no? A vegades hi ha persones que presenten un patró d'abús, que vol dir que fan consums de forma molt massiva però espaiats en el temps, lo qual, pues, bueno, no té la freqüència que pot tenir un problema de dependència, però també té unes repercussions a nivell funcional, no? Tant a nivell de la persona com del seu entorn. I després hi ha altres problemàtiques que tenen més de dependència, que potser les quantitats de consum de la substància no són tan elevades, però sí que hi ha una major freqüència, no? I això també, pues, bueno, té unes altres conseqüències també, tant en la persona com en el seu entorn. Comentar també que a vegades les addiccions no es presenten tampoc com un problema aïllat, no? Una persona pot ser addicta a diferents substàncies i també pot mantenir conductes addictives a joc o a altres addiccions que anomenem comportamentals, no? Per exemple, el tema de les compres, no? Als videojocs, bueno, a altres accions. I comentar també que a vegades les addiccions presenten també altres problemàtiques prèvies o afegides de salut mental, no? A vegades trobem afegit un problema d'ansietat, de depressió o qualsevol altre diagnòstic, no? Es diu moltes vegades que l'addicció és la punta de l'iceberg.
Després de tot això que ens heu explicat, preguntar-vos si també, doncs, deriveu a alguns d'aquests pacients, algunes d'aquestes persones, a altres programes ambulatoris de la zona, o no, si teniu contacte, no, amb altres tipus de xarxes.
Sí, exacte. Nosaltres treballem amb la xarxa de drogodependències. Val? Nosaltres orientem i derivem altres recursos especialitzats en addiccions. Una mica per complementar el tractament que nosaltres fem ambulatori, ens va molt bé, no?, aquest treball amb xarxa. Per exemple, nosaltres treballem molt aquí a Balaguer amb Projecte Home. És una entitat del tercer sector que fa molts anys que treballen amb addiccions al nostre país i són uns referents també. Llavors, el projecte Home està ubicat al CEI d'aquí a Balaguer, i si alguna persona ens escolta i està interessada o vol anar a demanar informació, hi poden anar per iniciativa pròpia, no cal que vinguin derivades de nosaltres.
El nombre de persones que s'estan atenent ha crescut des que va, doncs, venir la pandèmia, la Covid-19. Això sí que ho hem parlat alguna vegada, Núria, el tema de problemes de salut mental derivats de la situació, no?, de la pandèmia, de la Covid-19. No sé si preguntar-los a l'Aida o a la Montse, això sí, s'ha incrementat el nombre de persones amb problemes de salut mental o d'addiccions des de la pandèmia cap aquí. No sé si hi ha hagut un increment o no, eh?
Sí, de fet no disposem encara de dades d'aquest any, però la tendència dels dos, tres últims darrers anys, la impressió és que va augmentant i la impressió és que encara tota aquesta demanda està per arribar, està arribant en aquest moment. Vull dir que jo penso que a finals d'aquest any tindrem dades com a més fiables i com per poder també veure quina tendència hi ha. Però sí que és veritat que potser la pandèmia no és que hagi generat problemes, no? Sinó que potser ha fet reunir els factors de context com a perquè molts problemes esclatin i perquè també amb l'aïllament doncs, moltes persones no, acabin poguent potser també prendre consciència de les conseqüències. No? Sí que potser també algunes problemàtiques de consum han anat a més o potser les persones s'han fet més conscients de l'abstinència també. No?
Aida, vols dir alguna cosa al respecte?
No, bueno, una mica això, no? Que encara no tenim encara les dades. Clar, penseu que la demanda, quan una persona té un trastorn, la demanda d'ajuda, a vegades, clar, no és una cosa no immediata, vull dir que tot és un procés, no?, de consciència i de demanar ajuda. Llavors, clar, s'ha de donar temps.
Estem parlant de persones més aviat joves, adolescents, gent més gran, les persones que ateneu?
Bueno, sí que és veritat que potser hi ha una carència, no?, entre que s'estableix el problema amb la substància o amb el comportament i que la persona demana ajuda. Llavors, això també fa, no?, que potser cada cop la gent demana ajuda abans perquè és més conscient, però a la gent jove en general li costa bastant demanar ajuda perquè dintre de potser aquest patró d'exploració hi ha una part de conducta addictiva que està com a molt normalitzada i molt poc contextualitzada com un problema, no? Sí que és veritat que amb el pas del temps les persones van acumulant també conseqüències, no? I això els ajuda a prendre consciència de problema, no? Igual això també la Cristina us podrà explicar millor com és aquest procés, no? Però sí que és veritat que potser si haguéssim de parlar d'una mitjana d'edat igual ens plantaríem cap als 40, no, Aida? 30 i pico, 40, sol ser potser un punt d'inflexió perquè la gent pues, ja té com a més obligacions a la vida, no? A vegades la criança és un factor que acaba precipitant la demanda d'ajuda, no? Que acaba de fer aquella tensió potser que la persona necessita pel que a vegades explica com toca a fons, no?
Sí, exacte, aquestes dificultats més disfuncionals, no? De pèrdua de rol familiar, pèrdua de rol laboral, clar, tot això s'evidencia molt, no?, amb aquesta franja d'edat. Llavors això facilita, no?, en aquest sentit, a l'hora de tindre consciència del trastorn.
Doncs, si us sembla, arribat a aquest punt, coneixerem de seguida el testimoni de la Cristina, un testimoni, com dèiem, a l'inici d'aquest espai, perdó, en primera persona, d'un procés de recuperació d'una addicció. Em sembla doncs, que la Montse i l'Aida doncs, són les encarregades avui de parlar amb aquest testimoni que ens acompanya avui als estudis de Ràdio Balaguer. Quan vulgueu, Aida, Montse, doncs, entrem a conversar amb la Cristina i a conèixer doncs, tot el que li ha succeït i sobretot doncs, aquest procés de recuperació.
Bueno, primer ja t'ho hem dit, però ens agradaria repetir-ho. Moltes gràcies per venir i per fer aquest acte de valentia. I primer m'agradaria preguntar-te com va ser, com t'ho recordes, no?, el primer contacte amb el consum i per quins motius va començar?
Pues el primer contacte va ser molt joveneta. Jo tenia 13 anys només. I anaven gent més gran i que ells ho feien. Llavors, pues, per no sentir apartada, per no sentir una neneta al seu cantó, pues, per la gràcia dels amics, pues, així en peces, no? Perquè tots ho fan, per no ser inferior, i en peces així.
Mm-hmm. Clar, moltes vegades, no?, això és important a saber per les famílies, que potser ja ho sabem, no?, i segur que ja estem alerta, però aquest sentiment de pertinença al grup, no?, a vegades quan un nen o adolescent no se sent inclòs...
Exacte.
No?, a vegades això és un motiu, potser, per ficar-nos les ulleres de veure de prop.
Sí.
Cristina, una mica, què creus? Què és el que et va fer dependent, no? És a dir, primer comencem a tenir contacte amb la substància, però hi ha un punt, no?, que hi ha alguna cosa, no?, que comença...
Jo crec que les persones dependents sempre tenen algo darrere, algo amagat. Quan tu proves les drogues, te fan sentir bé, te fan evadir els problemes. Tu empeces provant-lo els caps de setmana amb els amics, perquè tothom ho fa, però quan veus que quan estàs amb aquest drogat, és que no sé, Aquell dolor que tens al pit, allò que no et deixa respirar, aquells pensaments que tens al cap que no et deixen viure, desapareixen. Llavors tornes a drogar-te per no sentir tot allò que et fa mal. Llavors, darrere d'una persona que és dependent, jo crec que no només hi ha una persona que es drogui, sinó té alguna cosa més darrere. Pot ser un problema mental, ja sigui depressió, sigui ansietat, però sempre hi ha alguna cosa més ja darrere d'una addicció.
Exacte. Jo penso que això és molt important, no? A vegades poder desmitificar aquesta idea del vici, no? Que darrere d'una conducta addictiva sempre hi ha un patiment, no?
Sempre.
La persona busca resoldre alguna cosa que li moleste i que a curt termini la substància fa desaparèixer, però que a mig termini fa que li molesti més, correcte?
Exactament. Llavors, clar, quan tu agafes la substància, tot això marxa. Llavors, quan se te passa
l'efecte,
pues tornes a buscar per no sentir aquest dolor, aquest patiment que tu tens.
Exacte, no? I això és el que gesta la dependència.
Sí.
Cristina, què és el que et va ajudar a prendre consciència de que el teu consum era un problema?
Realment el que em va fer donar compte que tenia un problema és quan vaig empezar a robar la meva família, quan em vaig donar compte que treballant i guanyant 900 euros no, sense tindre cap gasto no m'arribava per mantenir el consum, vaig empezar a robar, vaig empezar a perdre famílies, barallar amb tots, no me parlava amb ningú, i només despertant buscava la manera de consumir, si no, no podia anar ni aixecant del llit, és que no podia fer res si no tenia allò per consumir. I això me va fer donar compte que tenia un problema i buscar ajuda.
Sí, és això, no? Normalment comencem a prendre consciència de que podem tenir un problema addictiu quan es presenten totes aquestes repercussions, no? Poden ser funcionals, no? El que dèiem de pèrdua de rols, familiars, laborals, però també, clar, tot aquest tema econòmic, doncs, evidencia molt, no? I a nivell familiar, doncs, bueno, dona molta alteració i molta problemàtica aquest tema.
Puc fer un incís? Cristina, va tardar molt vas tardar molt a prendre consciència des del primer dia que vas consumir fins a prendre consciència, va passar molt temps o no?
Sí, perquè jo vaig empezar amb 13 anys a consumir. Llavors, clar, vaig estar 17 anys amb depressions, consumint, anant a molts centres i tot, però consciència, fins que no vaig ser bastant gran no em vaig donar compte. Quan ets joveneta no te dones compte.
Perquè llavors aquesta demanda d'ajuda, una mica, no? Dius que tu vas anar a algun centre, però tu no eres conscient de problema. Això com va ser? Va ser a través de la família?
Sí, la família és la primera que es dona compte, però tu mai ho acceptes. No penses que tens un problema. Dius, sí, vale, ho faig, però no penses que realment tens un problema. Penses que ho controles. I clar, realment no ho controles.
Llavors, quan a tu et deien, no?, que realment tenies un problema, tu què pensaves?
Que no, que els problemes tenien ells.
Que s'equivocaven.
Sí, jo no tenia cap problema, jo estava bé.
Vale.
Sí, sí.
Bueno, això és la defensa una mica de la negació, no?, que comentava l'Aida. I és molt normal, també.
Clar, cal dir que a l'hora de començar tractaments, no?, és molt important comptar amb la voluntarietat, no?, que diem, de la persona, perquè, clar, moltes vegades la demanda és molt per part de la família, perquè veuen tota aquesta problemàtica, però, clar, si la pròpia persona no comptem amb aquesta consciència, no?, doncs és el que deia la Cristina, no?, doncs que és molt important comptar amb la voluntarietat de la persona, perquè, clar, moltes vegades la demanda ve molt condicionada per la família, però, clar, si la pròpia persona no té aquesta mínima demanda, no?, doncs anem amb els recursos, no?, com deia ella, però clar, sense la implicació que necessitem.
Claro,
no?
Si tu no ho acceptes, no faràs res. Per molt que te diguin i tot, és que no faràs res si tu no ho acceptes, perquè per tu no ets un problema.
Clar, el que passa és que llavors les famílies, no?, de vegades ho viuen com dient, home, però si el meu fill, filla, no?, habitualment va al psicòleg i continua consumint, no l'ajuda, no? Clar, hi ha vegades que tristament nosaltres no podem accedir amb aquesta persona, no?, quan ve amb aquest muro i amb totes aquestes idees de fals control, no?, de col·locar el problema en un altre lloc. A vegades, tristament, doncs, la persona no està preparada, no?
Sí, és així.
Vale. Has tingut en aquest procés també recaigudes, moments en què hagis aconseguit estar abstinent?
Sí que he tingut moltes recaigudes. Com he dit, ja portava molt temps intentar moltes vegades sortir i he tingut moltes recaigudes. He estat a molts centres
deshabituació.
Sí, a Projecte Home, a molts puestos, i hi ha moltes recaigudes, i per petitis que siguin aquestes recaigudes sempre són pitjors, saps? Contra més d'això sempre, no sé què.
Pitjors per què? Què vols dir pitjors?
Pues perquè comportes un temps abstinent, quan tu recaus, pues, te sents una merda. Te sents que tot el procés que has fet no serveix per a res.
S'aguditza aquest malestar de base.
I si no tens la família al costat que te dongo forces i te digui tranquil·la, que no passa res, que tothom pot recaure, saps?
Que bé.
No, és que te sents molt malament. I quasi totes les recaigudes han sigut, pues, per ajuntar-me amb gent que consumeix. Llavors, clar, si ho tens davant, és molt difícil dir que no.
Clar.
Jo crec que això és una enfermedad. És com el que té diabetis, que necessita controlar el que menja. Pues una persona addicta és igual, té que vigilar on va, amb qui va.
És a dir, l'entorn en aquest cas, l'entorn, Cristina, és bàsica.
Sí, sí, l'entorn fa molt, moltíssim. Sí, sí. I sempre tenim que... Això és una enfermedad ja per sempre. Bueno, crec jo,
Sí, sí, està...
Que sempre tenim que vigilar pues, on anem, amb qui anem, i intentar, pues, tindre el més lo impossible.
Clar, llavors això pot ser en un principi es viu com una pèrdua, no? El haver de tindre totes aquestes mesures i vigilar, no?
Sí,
és un procés
és
també
difícil.
Acceptar que has de viure així.
Sí, sí. Però, bueno, és el que hi ha.
Llavors, tu diries també que una mica, no?, les recaigudes formen part d'un procés.
Sí, totalment.
No? Cada recaiguda és pitjor, però amb un objectiu també, no?, de poder-te fer arribar a l'abstinència ja definitiva.
Sí, claro, també te fas més fort.
Clar.
Però ja t'ho dic, sempre tenint algú al costat que t'ajudo. I que te digo, ei, no passes res, aixeca't. Que... Perquè si, no tens a... si tu recaus i no tens a ningú al costat, te quedes allí.
És molt complicat.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Cristina, des de la teva experiència, què és el que més te va costar?
Pues primer acceptar que tenia un problema i demanar ajuda. Això és el que més me va costar. I després deixar les amistats, perquè eren amistats de tota la vida, eren bones persones. Jo pensava que només m'entenien ells, que no tenia ningú més. Però encara que siguin bones persones, no te porten per el bon camí, perquè ells fan el mateix que tu. Llavors no ho veuen malament, per ells és algo normal. Però és que deixar les amistats és algo que costa molt, però és algo que tens que fer, perquè és que si no mai sortiràs, per molt que vulguis. Les amistats que consumeixen amb tu les tens que deixar de costat. M'he donat compte d'això i és que sé que costa, perquè és molt difícil, perquè ja t'he dit, són amistats de tota la vida que les estimes i que no són males persones, però és que si no les deixes mai sortiràs.
Clar, a vegades hi ha gent, no?, que ha hagut de deixar amistats, hi ha gent que ha hagut de deixar feines, no?, per poder-se recuperar, o fins i tot parelles.
Sí, exactament.
No? A vegades les famílies, aquest suport que tu explicaves, tampoc no el poden fer per les seves circumstàncies, no? A vegades l'addicció també és una conducta presa, vull dir que el procés de recuperació és un procés de construir, però també de trencar i de deixar coses enrere.
Exacte.
No? I al final,
sí, sí.
Pues, bueno, també és com un dol, una mica,
sí,
no?, d'una part de la vida de la persona.
Sí, sí.
No? Què penses que és el secret de l'èxit amb la recuperació? Quina és la peça fonamental?
Confiar en un mateix. Confiar en un mateix, saber que ets capaç, tindre la ment ocupada, però sobretot confiar en un mateix i tindre la família al costat. És que la família és molt important. M'he donat compte aquesta última vegada que he tingut a tota la meva família apoyant-me i és molt important l'apoyo de la família.
Molt bé.
Si ara tinguessis una persona aquí amb nosaltres que està començant un procés de recuperació, què li diries?
Pues que serà un camí molt dur, que moltes ganes tindrà... És que tinc... Que moltes ganes tindrà ganes d'enviar tota la merda, però que aguanto, que una vida sense drogues és meravellosa, és una cosa completament diferent. És que no tinc paraules per explicar el que és una vida sense drogues, perquè sempre he estat al món de la droga. I que, bueno, que serà un camí molt dur, però que sigui fort o forta i que aguanto.
I tu diries que val la pena.
Val molt la pena. Moltíssim.
Jo al final, tinc... Cristina, un si vol o pot, se'n pot sortir?
Sí. Si vol, sí. Però tens que voler, tens que donar compte que tens un problema.
Has de prendre consciència, no?
Sí.
Que tens un problema real i...
Sí, sí, sí.
Sí que és veritat que no només volent, no? A vegades un volent també ha de tindre unes circumstàncies, ha de tindre una ajuda, no? Que també hem de fugir potser del mite de que de les addiccions se'n surt per voluntat, no? Perquè a vegades això el que fa una mica és culpabilitzar les persones.
Exacte,
addictes,
sí.
No? I sí que és veritat que és la peça fonamental, no? A partir d'aquí podem començar a construir, no abans.
Sí.
Però no només amb això.
No, no, també necessites ajuda, necessites acompanyament, necessites a la família, necessites gent com va, altres coses ajudin, que us vull donar les gràcies, perquè sempre heu estat amb mi, ajudant-me i confiant en mi. I necessites això.
Sí. És a dir, primer potser prendre consciència i després doncs, l'entorn és bàsic.
És molt important l'entorn. Mm-hmm.
L'entorn familiar, l'entorn d'amics, l'entorn professional.
Sí, sí, és molt important això.
Sí,
sí, el demanar ajuda, no? Sí. I al final doncs, trobes resposta.
I una persona, un familiar, no?, que estigui acompanyant una persona amb un problema d'addicció, què li diries quan estan en aquest moment que la persona amb l'addicció està tan hermètica que no vol demanar ajuda, els hi podries donar algun consell per orientar?
Que tinguin molta paciència, que és un camí difícil però no és impossible, que sobretot no li donguin l'esquena, que és molt important tenir l'apoyo de la família, com estic dient tot el rato, i que no li recordin cada dos per tres que ets un drogadicte, que és que no serveixes per a res, que és que sempre estàs igual. No, que no li recordin això, que no li diguin és que mai canviaràs, no. Tot això no ajuda per a res. El que necessiten és apoyo i saber que confies en ells i que si tenen una recaiguda o no, que no li diguin, veus, és que sempre estàs igual, és que... No, no, és l'apoyo familiar, que tinguin paciència, que sé que és difícil i que també ho passen molt malament els familiars, i més si una persona no se dona compte, ho passen molt malament, jo ho sé perquè ho he vist, però tens que confiar en aquestes persones i demostrar que l'estimes, que estàs allí amb ells... I que estàs amb ells, és que és l'únic que les puc dir. I que sobretot no li diguen cada dos per tres que si això, que són uns drogadictes, que no poden, que no canviaran, que són uns vagos, no. Perquè com he dit abans, darrere d'un drogadicte sempre hi ha alguna cosa més.
Totalment.
Suposo que no per la família seria aprofitar, no? A vegades moments en què la persona està més receptiva, no? Per poder entrar una mica amb la problemàtica que es viu a nivell familiar.
Sí, això ajudaria. Això, sí.
Clar, ajudar la persona, no? També a prendre consciència, no des del retret, però sí des del diàleg de les conseqüències
exactament.
Que està tenint.
Exactament.
No? D'aquestes pèrdues, no? Poder-li també dir, pues, jo t'acompanyo al metge o allà on faci falta, no? La família no s'ha d'ocupar de tot.
Exacte, exacte. No? Simplement pues, acompanyar i fer-li veure d'alguna manera, que però sense acusar. Fer-li veure però sense acusar. Sé que és difícil, però...
Potser també és important per les famílies, no?, saber que ells tenen recursos d'ajuda per ells.
Sí, a nivell familiar, nosaltres, de fet, al CESMIA també oferim una mica atenció familiar, és a dir, només a nivell de donar informació i de tindre un espai, no?, per la família a nivell contenedor, doncs nosaltres ho fem, això, però després també entrant en la xarxa de recursos, no?, que tenim aquí a la zona... Tenim l'Associació de Salut Mental a Noguera, que també és un espai adreçat per famílies, i tant salut mental i també com a problemes d'addiccions també poden donar un espai informatiu a la família. I Projecte Home, també, d'aquí Balaguer.
Ens agradaria que poguessis definir el teu procés amb tres paraules.
Bueno, confiança en mi mateixa, la família, com he dit, i tindré una motivació. Per exemple, jo sempre he volgut ser mare i la meva motivació era aquesta, ser mare, i ho he aconseguit. Tinc un bebé preciós i...
Com creces, a més.
Sí, i estic molt feliç i molt bé, la veritat.
Molt bé, nosaltres afegiríem alguna cosa, també.
Sí, bueno, nosaltres, amb tot el procés, no?, que s'ha fet amb la Cristina, volíem donar també, no?, aquestes tres paraules, no?, que per nosaltres, per l'equip que han portat el tractament, doncs ho volíem definir.
La confiança que has depositat en nosaltres, també. La resiliència, no?, que pensem que ets una persona, que ets una lluitadora, no?, que has capejat aquí el temporal, a pesar de que hi hagi hagut de tot, i que ets forta, ets una persona forta.
Gràcies.
Creus que, no?, ara que deies això de ser mare i tal, creus que el fet de ser dona condiciona en algun aspecte el procés de demanda d'ajuda i de recuperació?
Sí, jo crec que sí, però perquè per aquesta societat el fet de ser dona tens que ser treballadora, tens que ser mare, tens que ser ama de casa, tens que tindre bon tipus, estar sana i claro, el fet de ser dona ja te miren malament pel simple fet de tenir una malaltia mental. Ja et miren malament pel simple fet de ser dona. Pues tu imagina afegir-li que ets drogadicte i que te drogues. O sigui, és molt... Jo crec que sí que condiciona el demanar ajuda. Per vergonya, per... Ser drogàdict està mal vist ja. Pues imagina't ser dona i a damunt ser drogàdict, pues jo crec que sí que condiciona molt.
Mm-hmm. Afegeix vergonya i culpa.
Claro, sí, totalment. Mm-hmm. Totalment.
Mm-hmm. En el cas d'una dona addicta, el consum està doblement, no?, invisibilitzat, perquè és vist d'una forma més crítica. El consum de drogues és un comportament de risc, disruptiu, de l'àmbit social, i per això està com més permès als homes, no?, sí, que a les dones.
Sí, sí, però tant amb la droga com a la salut mental, com amb tot, la dona sempre està més mal vista. Mm-hmm.
De fet, nosaltres també el servei ho veiem, no?, que és curiós, perquè a les primeres visites, no?, dels homes que venen molt acompanyats per familiars, però les dones normalment venen soles.
Mm. Perquè te fa més vergonya.
I aquesta necessitat d'amagar-ho.
Sí.
No?
Sí, sí. Mm-hmm. Ho tens, sí, te sents així. Tens vergonya, no ho vols dir. Sí.
Bueno.
Per final... desgràcies, així.
Sí, 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 i a part això, al final, el que dificulta i endarrereix és la demanda, no?, sí, d'ajuda de la dona. Vull dir que... I llavors anem cronificant, no?, aquesta problemàtica de consum. No es va quedant...
Bueno, i finalment, també, per acabar d'exprimir-te, ens agradaria que ens regalessis una frase medicina.
Bueno, la meva frase medicina és que tot ho puc amb Déu que em doni forces. Jo sóc creient i, bueno, jo, pensant en això, sempre he tingut a Déu, no?, però bueno, que és la fe. Pots tenir fe en qualsevol cosa i allò és el que te dona forces.
Mm-hmm. Molt bé.
I ja està.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs molt bé, hem escoltat de forma allò intensa i molt atents tots plegats el testimoni de la Cristina, a qui avui doncs agraïm especialment haver vingut a Ràdio Balaguer. Cristina, moltes gràcies pel teu testimoni. Molta sort, segur que en tindràs i que doncs ja a partir d'ara tot anirà molt bé. Gràcies, Cristina.
Gràcies a vosaltres per invitar.
Només faltaria. I també agraïm especialment avui la col·laboració en aquest espai de la Montse Terès, psicòloga, com dèiem, del Centre de Salut Mental i Addiccions, que hi ha al cap de Balaguer, i l'Aida Serra, en aquest cas treballadora social del mateix centre. Gràcies també a totes dues per la vostra feina i doncs també per haver volgut estar avui aquí a Ràdio Balaguer. I com és també habitual, agraïm a la Núria Prado, infermera familiar i comunitària al CAP de Balaguer, a l'àrea bàsica de salut. Gràcies, Núria, per haver-nos avui doncs portat aquest tema, aquestes convidades. T'ho agraïm especialment. El dia 10 d'octubre, ho dèiem, va ser el Dia Mundial de la Salut Mental i són temes doncs que m'imagino esteu d'acord amb que cal parlar-ne i deixar que siguin estigma i que siguin tabús. Gràcies a totes quatre, molt bon dia i fins la propera. Que vagi tot molt bé.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies. Gràcies.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.